4. Escolta'm, volia comentar-vos un parell de coses més. Tinc temps o no?
Va, ràpid.
Perquè vaig estar a TV3 ahir, em van donar molts records per tu.
Ah, ho celebro, molt bé.
Van donar molts records per tu.
Molt bé.
Han presentat aquesta nova aplicació.
Digue-li que, si poden, ja, que el vudú, que si el poden deixar de fer, que els agrairé.
Ah, i estàs notant vudú?
Sí.
Bueno, a mi no ho sé, però al programa en portem una ratxa que jo crec que sí, que algú ens té ganes, però amb ganes.
Eh? Recorda que munten una nova aplicació de continguts,
sí,
30
ho
milions.
Ho vaig veure a TV3, que sí. ho van explicar al Telenotícies.
Sí, vaig parlar amb la Rosa Romà, sí, vaig fer algunes preguntetes i li vaig preguntar una cosa important.
Ah, calla.
Aquests 30 milions...
Sí.
Ja que tenim els 30 milions per fer produccions,
sí.
Això vol dir que aquells 6 milions de cultura, aquests diners que donem extra a les productores perquè facin continguts, tot això desapareix? Tu què diries? Que desapareix els 6 milions aquests de cultura?
Què va?
O amb els 30
se
ja és suficient?
Se suma.
No en tinc ni idea.
Se suma.
Perquè la Rosa no se la veia bé, no ho veia, això. El 19.
El 19 és el document 19.
Segur que se suma. Escolta, ja pagues tot.
Quan dieu que serà de país, vol dir que també inclourà continguts d'altres plataformes, entenc, per exemple, la xarxa...
Sí, efectivament la plataforma té com a objectiu ser una plataforma no només per la corporació, sinó també agregadora, i per tant, per poder servir com a porta d'entrada a altres plataformes en llengua catalana que es puguin estar també desenvolupant, una d'elles és la xarxa, i altres doncs, que també doncs, hi ha en aquests moments fins i tot equipaments culturals.
Aquests 6 milions que hi ha més o menys de pressupost de la Crida de Cultura, tot això s'acaba ja? I directament s'inclou dintre del pressupost dels 30 milions? O es continuarà fent crides de per part del Departament?
És molt professional, és aquesta pregunta. Sí. No, de fet, nosaltres comptem amb el pressupost de la corporació i, a més, doncs, des d'altres departaments de Generalitat o fins i tot, no?, altres entitats que han necessitat o volen impulsar continguts als quals nosaltres hi podem participar i, per tant, avui per avui, les diferents crides de cultura formen part de l'estratègia que té també cultura des de l'ISEC cap a la indústria audiovisual i cultural i seguirem treballant amb aquestes aliances.
Bueno, ha estat una floreta, t'ha dit, molt professional aquesta pregunta.
Sí, però no tampoc se l'esperava, aquesta pregunta. I li dic jo, escolta'm, llavors, amb aquesta plataforma, quin tant per cent de producció serà de TV3, amb els 2.000 sí. i pico treballadors que tenen, i quin tant per cent de producció haurà de les productores externes? En aquell moment es gira, buscant a la cap de premsa perquè la tregui d'allà. Socorro, socorro, sàcame d'aquí, que ja no vull més. No vull més preguntes, perquè això es complica.
La producció de TV3 per aquests continguts, en quin tant per cent es treballa?
En quin tant per cent és les productores?
Ai, quin tant per cent TV3 tindrà...
Estem presentant
no
el projecte.
No. És que això no va variant, depenent del trimestre. O sigui...
Molt bé.
Gràcies, Rosa.
Home...
No interessa. Ja t'ho explicaré un altre dia.
Que casualitat.
Tu vols que els seus números...
No, però a veure, jo li vaig... Clar, presenten el projecte, aquesta plataforma, sí, la primera pregunta que li faig és...
També deixa'm dir que d'aquest últim document no, però de l'anterior que ha explicat tot l'entramat d'aquesta plataforma de les empresetes, pantalletes i tal, jo ja fa estona que m'he desconnectat i no he entès... Res.
Hi ha 6 milions que venen de cultura.
Sí, però directes. És que ja m'he perdut. És que jo ja...
Per només aquesta plataforma...
Si jo m'he perdut, imagineu-vos els oients que ens estan escoltant, els pocs...
I no descarta servei premium, que, no saben... que haurem de pagar.
Sí, sí, bueno, ja ens ho aniran explicant, perquè jo m'he quedat...
L'important, és, diuen, és impulsar el català. Mm. Que el català no es perdi i sí, com sempre, estigui a tot arreu. Això és l'important, la llengua.
I sobretot, a impulsar-lo amb els catalanoparlants. Això sí que crec que és fonamental.
Justa.
O sigui, aquí és la clau de la campanya de la boca aquesta que torna a aparèixer per tot arreu, la queca, sí.
Queta.
I aquesta plataforma, sobretot, amb els catalanoparlants.
Sí.
No, okay. No en busquem de nous, no cal. O sigui, l'important és els que ja ho sabem.
I després vaig estar fent safarets.
Aquestes campanyes que dius, és que no cal que m'ho expliquis a mi. Explica-ho a llocs i gent que... no coneixen el català, o no parlen el català, o no coneixen el català. Però a mi no m'ho expliquis. Sí, ja m'ho conec.
Vaig fer safareig una mica pels passadissos, perquè sempre va bé una mica...
Escoltar
el que diuen els treballadors. Hi havia dos temes, efectivament, molt bé això. dos temes en què estàvem parlant per la casa.
Cuenta, cuenta. Una,
treballadors, eh?
Sí, treballadors.
Coti.
Que són els que en saben. Els que realment dominen el cotarro són els treballadors i treballadors.
Per això vaig a TV3, perquè sé que a vegades van entendre les coses. Una, estan encara en estat de xoc les declaracions de la Pepa Soler, que va ser la cap de cultura dels informatius durant molts anys, amb el Josep Soler.
Sí, la PT, sí.
Que s'acaba de jubilar.
Ah, no ho sabia.
Sí,
no,
s'ha jubilat.
No estic al... I ha fet unes declaracions, on les ha fet?
Ha fet en un digital que es diu Comunicació 21, que ha dit que el Ramon Pellicer és antic i que ella dona a entendre que el Ramon, el Ramon té 60 anys
i està
presentant l'informatiu amb una Cristina de 40 anys
i per què
no tenim a gent com Mònica Huguet, que és una gran professional, també presentant, amb una certa edat, presentant els informatius.
Ah,
que és aquest exemple de sempre,
no.
Que veus Antena 3, el Matías Prats,
no.
Presentant l'informatiu amb la Mònica Carrillo, que es porten 30 anys de diferència.
Però sempre el gran és ell.
Sempre és el gran ell i sempre és la jove és ella. No? És a dir, que hi ha una sèrie de professionals que quan arriba una edat desapareixen de la
pantalla. Aquest era un dels temes.
Un dels temes que, clar, l'entrevista era just feia unes hores, llavors la gent estava, mare meva, la PT, el que acaba de dir. I després eren, que avui ja s'ha revertit la cosa, les audiències del Zona Franca, que amb 1,5...
Bueno, avui ha fet un
sí,
gir,
ha pujat,
això.
Però justament ahir que vaig estar, estàvem preocupats.
Però deixant de mandar això que deies, que diu la PT, Soler, sí. Aquí des d'aquí envio una salutació, jo ja ho hem dit per activa i per passiva en aquest programa, que a segons quines edats, només es, o sigui, a nivell professional... a d'altres mitjans, no només que sempre es parla dels moderns anglosaxons, no, a Espanya també hi ha presentadores amb una edat, diguéssim, no cal ser de 30-40 anys, sinó que hi ha presentadores de 50, 60...
La Maripau podria ser.
I aquí a Catalunya no és ara, ja ve de molts anys enrere, que el que es fa és que segons a quina edat la presència femenina es talla i no se li dona continuïtat. Mm-hmm. Això ho hem vist així, i més els fan notícies.
Alemanya...
I a banda d'altres programes. I vas a de la resta de cadenes, sigui Espanya i sigui d'altres llocs, i això no passa.
No passa.
I mai ningú ha aixecat la boca defensant la professionalitat de les dones periodistes que segons quines edats poden fer pantalla perfectament. Mai ningú ha aixecat la mà en aquesta qüestió. Tothom callat. I el que diu la PT, amb això estic totalment d'acord. Amb els homes no es diu res. Hi ha homes que els veus com van envellint a la tele i van passant els anys.
Però això tampoc no és dolent.
No, no. Estic dient que amb els homes no es diu res. I cosa que em sembla molt bé.
Exacte. Però amb les dones... Exactament el que diu ella.
Però amb les dones... desapareixen. Arriba un dia que les dones no veus la seva evolució, no veus com aquella dona, doncs, bueno, ara... I, a més, amb més experiència, amb més background, mai, sempre es fa el recanvi amb una persona més jove. Això ha passat sempre. És potser el model de TV3. Ara, per mi, doncs, és un model que exclou a grans professionals catalanes del país que, segons quina edat, doncs, vinga, cap a la redacció i que no se't vegi massa. Després parlem d'igualtat. 4:08, gràcies, Rocco. Ara tornem.
RAC 1.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
Troba CIA el regal perfecte pel dia del pare. Aprofita fins diumenge 19 i emporta't la segona peça d'ama amb un 15% de descompte. Fes la compra a la botiga o bé online. El descompte s'aplica a l'article de valor més baix. Mima el teu pare pel seu dia i fes-li el regal doble CIA.
Ai, el mític Fort Mistral. Qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Fort Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96, de Barcelona.
Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del Centre Comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i Concert Showcase exclusiu de l'últim disc de l'Islami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info a esplau.com/pètalo.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona.
Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Pilota. Finestra. Com nova. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Hola amigos, hoy en Brico Aprendiendo íbamos a hablar de cómo instalar vuestro césped artificial en el jardín, pero hemos pensado que es mejor que llaméis a Césped Solución. Es rápido, fácil y para toda la familia.
Césped Solución, césped artificial de fabricación europea, de calidad, con 8 años de garantía y equipo propio de instaladores. Más información en la web céspedsolución.es.
Escolta, ¿el sents?
Sí. És el so del mar.
I el vell mig de l'Eixample. Ara el restaurant El Cangrejo Loco et porta al mar a l'Eixample. Reserva a elcangrejoloco.com.
Un restaurant únic a l'Eixample.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Hi everyone, do you want to have the best summer ever? Doncs t'esperem a l'English Summer, les colònies d'estiu en anglès més emocionants que viuràs mai. Informa-te'n el proper 30 de març a les 6 de la tarda a l'hotel NH Collection Constanza de Barcelona. English Summer. Learn having fun.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Tres minuts i arribarem a un quart de cinc de la tarda. Anem a resoldre l'enigma d'avui, Corbella, al voltant de l'Alan Shepard, aquest primer nord-americà que va a l'espai i que va tornar...
Se va cagar el cul.
I que va tornar com
un... Li has dit Corbella, eh?
Perdó, Arbós.
Ara.
És que el Corbella el tindrem d'aquí una estona. No, anava a preguntar-te això, que va arribar com una croqueta, aquest home, pobre.
Sí, perquè us dèiem què li va passar en aquest primer gol.
No li va sentar massa bé el viatge.
I us donàvem quatre opcions. A, és que es va fer pipí a sobre. B, és que
es va
fer caca. La C, és que es va marejar i va vomitar sobre els comandaments. I la D, era totes les anteriors. I de totes aquestes peripècies, li va passar, podríem dir, la menys crítica, que és la primera, la A. Es va fer pipi a sobre. De fet, ell va avisar, quan ja estava a la nau, si podia baixar un moment, que tenia moltes ganes
d'orinar.
I pobre. Era un vol només d'un quart d'hora, llavors no estava previst. Ho van consultar des del centre de control i van dir que no podia baixar.
A veure, Lujas, treu aquest home prostàtic orinant, sisplau, home. És que sempre estàs amb el mateix. Ets el més escatològic que hi ha.
La Lujas... I quan parlem d'errors, de coses d'aquestes, és que ho va il·lustrant...
I riu, s'ho passa
sí,
pipa.
Encanta,
no ho entenc. Que...
Mira, venga.
Bé, doncs, no li van donar permís per sortir de la nau, perquè això havia de durar molt poc, no estava vist, i resulta que es va fer...
Encima, hombre.
Es va pixar sobre... No, perquè va causar pànic, perquè, clar, es podia electrocutar amb tots els cables, perquè no portava bolquers ni res, no estava previst.
No passa nada, hombre.
Penseu que era un vol d'un quart d'hora.
No quieres ser astronauta... Arriba, hombre.
I llavors teníem por que el primer astronauta nord-americà acabés electrocutat per culpa de la seva pròpia orina. Imagineu quina imatge hagués projectat Estats Units al món, a més, després de que la URSS hagués enviat a Yuri Gagarin a Mèxic a l'espai. Al final, només es va orinar a sobre, no es va electrocutar, la missió va acabar bé. I heu de pensar que Yuri Gagarin, 23 dies abans, en el seu primer vol, al baixar de la furgoneta que el portava, va fer pipi a la roda de darrere dreta. I això és un ritual que des de llavors tots els cosmonautes fan. Quan baixen del transport que els porta a la nau, abans de pujar al coet on sigui, sempre tots pixen a la roda dreta posterior.
Com els meus gossos amb el cotxe.
tots se pixin a la roda darrere dreta.
Doncs els cosmonautes fan el mateix.
Olé, deu tenir la roda maca, eh?
Sí, està tota arrumallada.
És un ritual perquè els porti bona sort, Alan Shepard no ho va fer.
Yeah. Vinga, avui hem rebut 637 mails.
Avui aquesta pregunta ha costat, de resoldre-la.
No m'ha agradat tant com altres. 637, i d'aquests 510 són correctes.
Lo va resolver la chica de l'amor, Miriam Díaz, que està en l'estudio.
Vinga, Miriam, un número de l'1 al 510.
El 510, doncs el 127.
Vinga.
Com el cotxe.
Sí. Molt bé.
Com el Seat.
Com el Seat.
Demà parlarem d'hormones, eh? Que veig que aquí esteu molt revolucionats ja amb les hormones de la, dels dos.
Ah, de totes.
De totes, masculines i femenines, que arriba la primavera.
Vinga, avui ha guanyat la Pia Marín Bizueta. Diu hola a tots i
hola,
totes.
Hola, hola.
Avui he tingut un dia dur a la feina.
Vaja.
I necessito una tassa d'energia positiva.
Home, molt bé.
Un petonàs a tots.
Doncs ja la tinc.
La tassa i xocolates. Molt bé.
Ha posat a l'assumpte del mail la A, eh?
A veure si, si amb aquesta tassa refem la inèrcia del dia.
Molt bé, molt bé. Reflótate.
Ara.
Reflótate, reflótate, reflótate. Cabronazos, no podréis conmigo. Reflótate, reflótate.
Va, prou, ja, prou.
Hombre,
no vull dir que jo recomano fer rituals de reflotament.
Escolta.
Hijo de puta, no podreu amb mi. Reflótate, reflótate, reflótate. Cabronazos, no podreis conmigo. Reflótate, reflótate. I doncs passejant pel pis i anar al d'això. Això s'ho fas durant uns dies i reflotes.
Ja,
no? No necessites prendre càpsules d'aquestes que recomana la Seguretat Social, tu, que podreixen el cos.
I jo ben dit? Reflota-te.
Reflota-te,
reflota-te. Vete a la mierda, cabrón.
Home, ja m'he fet tres cops.
Has quitat los dientes y tienes la rabia de perro.
Pasat sou.
Eso no te lo quitan.
Anava a dir que, parlant de reflotar, ho estan intentant fer amb el Crèdit Suís, el Banc Central Europeu, a tot això que no afluixa. Ni la crisi del Silicon Valley Bank ni la del Crèdit Suís han fet canviar els plans de Christine Lagarde. El Banc Central Europeu, tal com hem explicat fa una hora, ha pujat els tipus d'interès.
Sí, un 0,5, com estava previst. Per tant, fins al 3,5%, el BCE manté aquesta prioritat principal que té des de fa mesos, que és reduir la inflació que veu desbocada a Europa. N'ha parlat Christine Lagarde.
Inflation is projected to remain too high.
Les previsions indiquen que la inflació serà molt alta durant molt de temps. És per això que el Consell de Govern del BCE ha decidit apujar els tipus d'interès 50 punts bàsics, en línia amb la nostra determinació, per assegurar que a mitjà termini la inflació torni a situar-se cap al 2%. Medium-term target. De moment, l'IBEX ha reaccionat en positiu, amb calma, puja un lleuger 0,5. Els bancs però segueixen en vermell un dia més, tot i que menys que ahir. El Sabadell perd un 2,1, Bank Inter un 3,93, CaixaBank prop del 2, en canvi el BBVA està en verd. Els inversors que sembla que avui han donat aquest vot de confiança a Crèdit Suís, que avui ha rebotat més d'un 20% a borsa, després que el banc ha confirmat que ha demanat un préstec de prop de 51.000 milions d'euros al Banc Nacional Suís. L'Associació Espanyola de Banca descarta que hi pugui haver cap contagi d'aquesta crisi al sistema financer espanyol. Un altre tall per guardar. Toni, la presidenta de l'associació, Alejandra Kindelan, diu que els bancs espanyols són fons.
Rotundamente no hay riesgo de contagio a la banca española. Lo voy a resumir en una frase, y es que estoy más convencida que nunca que en España tenemos los mejores bancos de Europa y posiblemente del mundo. Los mejores bancos y los mejores banqueros.
Uy, los mejores...
Torno a insistir. Torno a insistir. Recordeu el que va dir Zapatero el 2008? Aquesta senyora que va una mica desfondada. Recordem el que va dir Zapatero el 2008. Voltant de la banca i la solidesa de la banca.
Sí, sistema bancari.
Ho dic perquè, clar, avui quan he sentit les declaracions d'Alejandra Kindelan tinc la sensació de viure en un déjà vu, en un déjà vu constant.
En una roda de Hansels.
Les tenim? Si no les tenim...
Si no les tenim, és igual. És igual, perquè... Bé, anem a altres coses. Mestre Masclan!
Banco, que se hunde, la gente que se tira por la ventana, te dice, Julio, ya, hombre. Venga, fuera malos rollos, hombre, que toda la radio es triste, ya, hombre. Vamos a animar la tarde, que no pasa nada con los bancos, coño. ¡Vamos a bailar con la banca! ¡Vamos a la banca! ¡Necesita un poquito de pato! ¡Un poquito de pato! ¡De coquita, que pa' abajo, pa' abajo! Papaco, 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 iré perro y dale, perro y dale. Paca, paca, venga, todo mundo. Paca, 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 venga, que no pare la fiesta. Todo el mundo baila con la canción del silicón, baile, silicón. Con silicón, silicona con silicona, pechito con pechito, globo contra globo. Esto te va a petar, esto va a petar, ya, banca circula. Esto va a petar, que esto va a petar, que esto va a petar, pasa, que pasa, que
pasa.
Pare ja, pare, 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 pare,
pare, no li han demanat en cap moment fiesta ni que intervingui però, en aquest moment.
A mi va dir, tiene que venir a alegrar la tarde que no, peta todo
el banco. Primer, havíem quedat...
Que peta lo banco, coño. Que peta el banco.
Havíem quedat...
Que si peta el banco tiene que animar, que la sí, gente...
La gent a la que s'arruïna està per ballar i per animar-se. Sí, sí, és el millor moment per...
Tu,
per,
si te quedas sin dinero, ¿qué vas a hacer? Te pues pone el tripper, te pone el tripper.
Home, pues...
Te pone el tripper o te van a vender coca. Coca de San Juan, coca de San Juan, Te han quedado parado, Qué ojito que ve, tío, chavalote. No va a campar para ni la puta.
Escolti, és que falta una rere l'altra. És penalti i expulsió permanent.
Cabronet, que te la fots, però per allà. Te la fotes una detrás de otra.
Jo?
O qui era la cara que fots? Que tu llet que fots, mira, que tu llet, mira, que tu llet.
Miri,
té la patxa coquera, Té patxa coquera,
Jo, perdoni, però pràcticament...
Que se t'infla aquí com si fos la gallina.
No té panxa.
Pràcticament... Té butxa de gallina, ja. Butxa de gallina coquera.
Pràcticament no tinc panxa. Miri, és un maleducat i li vaig dir una cosa.
Te venido a limar la tarde, coño. Que está muerto, venga, vamos, dale la canción de ahí, la fiscal.
Que no vull que m'anim per ahir.
El paraíso te espera, ay, que no entende, ay, no le de grito apaga, que no lo está pintando fatal. Allà en la isla mar, maletín carregarà, no estigui a cantar, la isla fiscalita,
Demà ja, si de cas, demà ja vindrà, va, vinga.
Bueno, però cobro?
Sí, aquí, al final, a l'esquerra...
Però m'han dit que està a les 7, que a les 7 se cobra, va, collo!
No, esperis, ara aquí, en el moment de sortir a l'esquerra, i a la pregunti per la per la Marta Massip, i ella serà qui li aboni la... Marta Massip. Ella li abonarà la trobada.
¿Cuánto va pagar?
No ho sé, escolta, és que m'agota, la veritat. Va,
mañana Silicon Valley con Xeri.
Silicon Valley,
la Sinatra que viene mañana, que se ha puesto una...
Va.
Se ha fotut unes metes que s'està ofegant.
Vostè el que hauria de fer?
Se ha fotut unes metes que s'ofega. S'ofega,
Sap què hauria de fer, vostè? Sap què hauria de fer? Jubilar-se. Que s'hauria de jubilar. Va, vinga. Marxi d'aquí, va.
Surti, per favor.
A veure, parlem de la reforma de les pensions, perquè el govern espanyol ha aprovat la reforma que vol fer el sistema sostenible fins al 2050. Míriam.
Sí, mira, ja es va arribar a un acord amb els sindicats. Ara l'executiu vol que el Congrés doncs, ho aprovi en això, en un termini d'un mes, de moment sense la llum verda dels empresaris que hi estan en contra. Pujaran les cotitzacions socials per tots els treballadors, però en paral·lel queda garantit per llei doncs, un increment de les pensions progressiu. El nou model redueix la bretxa de gènere, incrementa pensions sobretot a dones, que sempre, recordem que han estat penalitzades per haver fet carreres professionals curtes. Avui José Luis Escrivá, el ministre, ho ha definit com un salt necessari per assegurar d'una vegada per totes la sostenibilitat del sistema.
No pone en cuestión en ningún caso la competitividad de las empresas españolas. Es un ajuste modesto, porque el sistema ya es bastante sólido y lo que hay que reforzarlo un poquito más.
El nou sistema, que si tot va bé, entrarà en vigor a l'estiu i s'anirà desplegant de manera progressiva al llarg de la propera dècada.
Anem a Madrid. Ens explicarà els detalls Jordi Armenteres. Jordi, bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. Al final hi ha aquella frase que ens han dit tota la vida de nen, tu quan et jubilis no hi haurà diners per jubilar-te, ah, sí, que ho estàs pagant ara. Doncs suposadament això no ho direm fins l'any 2050. Aquest és el gran canvi de tot aquest sistema, si ens ho hem de creure, clar.
Ja, clar. Però vols dir que als 50 sí que arribarà, es farà certa la frase, però fins als 50 tenim esperances que alguna cosa cobrarem.
Suposadament, fins al 2050 les pensions estan assegurades.
Sí. Però ara ens explicaràs com queda la cosa, la qüestió, per cobrar la pensió. A veure, per on comencem?
A veure, el primer gran canvi és que ja fa uns quants anys que estem acostumats a calcular la pensió en base als últims 25 anys cotitzats. Això canvia, i la base serà en els últims 29 anys, amb l'opció de poder-ne treure dos si són molt dolents, d'acord? Que passa que durant pràcticament dues dècades els dos sistemes conviuran i ens podrem agafar el que ens beneficia més com a jubilat. O sigui, si un sistema ens surt una xifra i l'altre ens surt més alta, doncs, òbviament, agafarem la més alta. Per què es fa això? Hi ha diferents motius, sobretot per afavorir les dones. Les dones són les que, amb molta més freqüència que els homes, abans quan parlàveu dels presentadors de tele, segurament una de les explicacions és aquí. Hi ha homes que han treballat tota la seva vida, que no han hagut de cuidar criatures, avis, familiars, que han tingut més sort perquè l'atur masculí és molt més baix que l'atur femení, i en canvi hi ha dones que han perdut la feina, hi ha dones que s'han quedat embarassades, i han tingut criatures i han anat molt més enllà de la baixa, amb una excedència laboral o deixant directament la feina per poder cuidar aquelles persones, i això és el que més penalitza en aquests moments a la jubilació, quan tu has de calcular la jubilació. Llavors, què es farà a partir d'ara? I després podem posar exemples que són una mica clars, exemples que ens facilita el Ministeri. El tema és que si tu tens un buit en la teva cotització i a més aquest buit el pots justificar perquè has tingut cura d'algú a casa o perquè has sigut mare o perquè per una situació familiar has tingut aquesta urgència d'haver de deixar una feina, aquests anys els cotitzaràs. Amb el mínim, però els cotitzaràs. O et comptaran com a cotitzats. D'aquí que en comptes de comptar els 25 anys, en comptis 29 i diguis no, i els dos que serveixin menys, els treus d'aquí, però a l'hora de fer el càlcul vas a buscar una base més gran, que això també ajuda a la jubilació de carreres que són carreres professionals que són molt, molt llargues.
A veure, anem amb algun exemple perquè... Com ho hem de calcular, això? Ara, per exemple, no sé. A veure, posa'ns alguns exemples per calcular què ens quedarà de pensió. Ara ja hem d'anar fins als 67, no? Els que som de la generació...
No, encara no. Estem...
Bueno, no encara.
Tens, Toni?
Eh?
No, tu et jubilaràs amb 67, clar. Però en aquests moments estem a 66 i dos mesos, pot ser?
I quatre mesos, diria.
I quatre mesos, en aquests moments.
Per això et dic que jo ja feia plans per quan arribés al 60, del 60 me'n vaig al 65, i ara al 67. Clar, això no s'acaba mai.
Tots els d'aquí crec que a 67 anem tots segur.
Vosaltres. Ens acabes d'animar la tarda. Porto una tassa d'Alversió que almenys ens animarem. A veure, com hem de calcular això?
Existeixen les prejubilacions i aquestes històries.
Sí, però et rebaixen
però si tu vas a buscar
cobraràs...
una carrera, al final, jubilar-te el dia que et toqui és quan vas molt apurat per fer un càlcul precisament d'anar a buscar el 100% de la pensió que et tocaria. Probablement et surt més a compte jubilar-te dos anys abans que aquest percentatge de jubilació et quedi el 85-90%.
A mi, si l'empresa em diu el 60, també t'ho agafo, no tinc cap...
Sí. Que cobraràs menys, això no, sí. Sí.
Bueno, depèn com ho arregli l'empresa. Sí. A vegades l'empresa t'ho arregla sí, bé perquè te'n toquis el dos. Per això intento...
Comences a fer nos, eh?
Fent el programa que faig, sí, a veure si aconsegueixo que em facin fora. Bueno, anem al tema de la jubilació.
A veure, ens posem a la pell. Ens posem a la pell, per exemple, sí, d'una dona que sí, jubili aquest proper estiu.
Vale.
Una dona, per tant, de 66 anys,
sí,
que té dret a la jubilació, però que ha tingut problemes al llarg de la seva vida. L'exemple que ens passa al Ministeri és... Ha treballat des de l'any 78 i fins ara, però va perdre la seva feina durant la crisi financera. Ara que parlàvem de crisi financera, per cert, avui l'escrivà ha dit que en cap cas pot passar a Espanya.
No, cada cop que diuen
que
això...
No ho diguin més, per favor.
Que recordin a Zapatero. Hem trobat el document del Zapatero? Mm. Vinga, mira, recordarem el que va dir Zapatero.
Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Mal que les pese a algunos.
Però aquest era un, i després hi havia l'altre, que sí, la solidesa del... Era la mateixa xerrada del sistema financiero, era robusta. Recordem, 2008,
vàrem
anar a parar...
Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Ha tenido un marco de regulación y de supervisión reconocido internacionalmente por su calidad,
cuidado,
y por su rigor. España recuperará pronto la senda de su potencial de crecimiento, que se sitúa en torno al 3%, y que mientras recuperamos esa senda vamos a aprovechar el tiempo, dada nuestra solvencia del sistema financiero y nuestra solvencia en las cuentas públicas, para profundizar en las reformas estructurales.
Recordem que Miguel Sebastián li va dir un dia al Zapatero que esto en dos días, la cuestión económica en dos días te lo aprendes. Després va venir, entre d'altres coses, petits detalls com Caja Madrid, que ja sabem el pa que s'hi dona.
Mira, vols sentir què ha dit l'escrivà?
Sí, home, i tant.
O sigui, com si no ens hagués d'afectar, com si tot el que està passant, pujada dels tipus, tot el que estem patint en aquests moments i aquest IPC no ens fes mal. Ell diu que els bancs no han de patir gens.
El sistema financiero español, yo diría que el sistema financiero del área del europeo es un sistema extraordinariamente sólido, muy bien capitalizado, con una supervisión muy potente.
Doncs molt bé. No ha anat tan enllà com la presidenta de l'Associació Espanyola de la Banca.
No, per això.
Però vaja, és govern espanyol qui ho està dient, no?
Sí, sí, bueno, clar, què has de vendre? Sí, sí. Que nos vamos al garete? Pues jo també ho entenc. Arriba un moment que si tu estàs al govern espanyol, què diràs? Sí, sí, oiga, esto se va a la mierda y sálvese quien pueda. No, tu has de sortir i generar...
Les dones i els nens primer.
Bueno, has de generar aquesta confiança. Nada, esto imposible. Estiguin tranquils, estiguin tranquils. Ara ja tens la, diguéssim, l'aigua pels peus. Bueno, algun altre exemple que puguem posar?
Sí, a veure, la dona aquesta 66 sí, anys, que té dret a la jubilació, però que ha treballat des de l'any sí, 78, que perd la feina el 2008, està dos anys sense cotitzar, clar, això et penalitza molt. És una dona amb una carrera professional molt llarga, ens diu el Ministeri, en aquests moments, perquè tenia un sou molt alt, li tocaven 1.715 euros i la penalitzava molt aquests dos anys que va estar sense treballar. Entre que és dona i que es pot anar a completar aquests dos anys sense cotització, doncs li creix 99 euros, fins a 1.814 amb el nou sistema. Per què? Entre d'altres, perquè suma els 4 anys cotitzats per davant dels 25, passant de 25 a 29. Un altre exemple, el fem una mica més, més habitual, dona que ha cotitzat més de 40 anys, però que amb la crisi primer per la feina, després té una criatura i a més té un malalt a la casa. Total, que durant 8 anys no treballa i no cotitza. La pensió que li queda són 1.318 euros. Amb el nou sistema, com que vas a buscar la base mínima de cotització fins a 5 anys, te n'acabes beneficiant perquè puges de 1.318 a 1.486 euros, fregant els 1.500 euros, això és un 13% més. Llavors, clar, hi haurà elements que faran que et surti més a compte comptar els últims 25 que no els últims 29 anys. També hi ha el cas al revés. En tot cas, és allò que passa sempre, que quan arribes a una certa edat comences a mirar cada mes si vull em jubilo què cobraria, no? Uh-huh. I a partir d'ara tindrem dos sistemes que conviuran durant pràcticament 20 anys i que a partir d'aquí podrem decidir quin dels dos volem cobrar.
Molt bé, Jordi, moltíssimes gràcies.
Molt bé, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda. Tenim a José Bono, el calculista.
Bona tarda.
És
correcte, bona tarda.
Anem a calcular la pensió que, a la pensió a la que podria arribar Marta Caila. Per tant,
¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años cotizado? ¿Qué es eso tiene? ¿El horóscopo? Bueno, ¿grupo sanguíneo? ¿Y los hijos qué comen?
Com? Has de respondre tot.
¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años
cotizado? Jo tinc 50 anys.
50 anys, 50 anys. 50 anys.
Cotitzats.
Cotitzats.
Més de... Quasi 30, 30.
30 anys.
30 anys.
¿Eso qué tiene?
Bueno, es evident que és una
dona. Que no em veu, que sóc una dona. Dona.
Però usted se siente mujer o se siente...
No, escolti, dona i em sento dona.
Mujer, horóscopo.
Això no té cap importància. Això no té cap importància, no, soc verge. Verge. Verge.
Va, anem a fer el càlcul, per favor.
Va, per
favor.
Va, home.
Va, va, avanci, digui.
Vinga,
calcule, calcule.
Por esos años actuales, solo 50 años. Por 20 años, que soy 50% mujer. Eso es otra vez que la señora. No, 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 no,
no, no, no, no, no, no, no,
147.444
¿Cómo?
Es correcto.
104.000
euros mensuales. Va a tardar tanto dinero de jubilación que se va a morir antes. Este es el único problema que hay. Hasta aquí. Hasta aquí. La vas a pichar. Es correcto.
A ver, un momento. ¿Qué me ha dicho? ¿Cobro 104.000 euros mensuales?
147.324. Pero no va a llegar.
Escolti,
és correcte? Si no és correcte, s'acaba la pila de marca passo.
És impossible, ja li dic jo que això que diu vostè...
Bueno, qui no ha arribat, més enllà de la pensió, si em permeteu, és Fèlix Millet, senyor Virgili, que als 87 anys...
Què dius ara? No em diguis.
Ha mort, sí.
Oh!
Sí, ha mort mentre complia condemna per l'espoli del Palau de la Música. Recordem que estava molt delicat de salut. Sí, a la tardor ja va ingressar a l'Hospital Penitenciari de Terrassa perquè havia empitjorat. Ara mateix era una residència per motius humanitaris, tot i que li havia recorregut aquesta decisió. Millet estava condemnat a 9 anys i 8 mesos per haver desviat, recordem, 23 milions d'euros del Palau.
Demostra quina justícia tenim.
Si em permet, senyor Requesens, acabem d'explicar la notícia i vostè fa...
Sí, recordem com ell mateix va acabar confessant, primer per carta i després durant el judici, tota la trama doncs en el judici que es va fer a l'Audiència de Barcelona.
Que fue un error mío brutal, ya lo declaro cuando hice mi declaración es por escrito en el año 2009, sintiéndome culpable y lamentando mucho porque fue un error.
Bona part, recordem, van anar a parar a la seva butxaca o la del seu entorn i al mateix temps feia servir la institució per finançar il·legalment Convergència Democràtica a través de Ferrovial a canvi de contractes d'obra pública.
Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. Y estas donaciones... Yo esto no lo dije en mi confesión, pero esta es la verdad.
Mira, Ferrovial, ara que el senyor Millet ja no fa els donatius, què ha fet amb la seu?
S'ha
anat fora, eh? I en canvi, gràcies a Millet, estava aquí, Ferrovial, eh?
I treballaven aquí i pagaven aquí.
Vostè creu que era clau que... La relació amb Millet-Ferrovial perquè Ferrovial estigués a Espanya?
I tal, si pràcticament morir el senyor Millet i Ferrovial marxar.
Imagina't.
Recordem que era una de les figures més respectades del món cultural, econòmic, polític. A tothom li reia les gràcies, després ja va caure en l'ostracisme.
No. Que va ser el fonament de la cultura de Catalunya.
Ara.
Ja t'explicaré.
Bé, va caure en l'ostracisme, recordem quan es va començar a escorcollar el Palau, la seva confessió amb aquella carta a La Vanguardia, 8 anys que es va trigar a fer el judici i durant aquests anys Millet ens va deixar declaracions doncs, surrealistes com aquella famosa de la tele, us en recordeu?
No vol dir res. Només una cosa, li he de traslladar la invitació del Toni Clapés, del Versió RAC1, per anar al programa, per fer una entrevista de perfil.
Perdó, eh?
Aquí és quan Gemma Linyanc, que va acabar sent una mica l'ombra de Millet en aquells temps, doncs li va traslladar la nostra invitació per entrevistar-lo, que no va ser resposta. I llavors el tall mític de la tele, que ja l'hem posat mil vegades, de Millet sortint de la presó amb la tele que havia
pagat.
Comprat.
Mira, li preguntaria, perdoni, la tele que ha tret és de la presó o és seva? La tele, no els hi lloguen, la tele? Ja. És d'allà. Bé, li he presentat amb ella, eh? És que em tancaran a mi la presó al final avui.
I què t'ha dit, que és d'allà?
Que és d'allà, sí.
S'emporta? Però s'emporta la tele. Oh, però està pispant la tele de la presó,
senyor. Jo no la veig, la caixa, ara, de la tele.
Ah. Potser l'ha tornat.
Tots els meus companys estan perseguint el Montull perquè acabi de fer declaracions i jo estic buscant una caixa de la tele.
Sí, bueno, aneu rient, però si no fos pel Millet, el Palau de la Música d'avui en dia, sí, arreglat i gran, sí, i ampliat com és ara, no hi hauria sigut, eh? No s'hagués si no hagués expropiat la iglesia aquella iglesia, sí, que n'hi havia quatre, sí, coloms cagant i no hi havia res allà, sí, pràcticament, sí, sí, la va expropiar i va fer l'ampliació i no tindríem el Palau que tenim ara, eh?
Explica'm-ho.
I bueno, i la llàstima, perquè si hagués fet l'hotel, que ja estava planificat amb el Montull de Nord.
Versió RAC 1.
Cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
Si cubrimos la crisis de abastecimiento,
¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreix-ho a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat més barata del mercat. Ho has sentit bé. El millor preu. A data 13 de març, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat amb el pla Fem-ho Fàcil. Consulta les condicions a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Això hagués sigut un hotel, però de lujo, d'aquells de banyera fonda,
si vols, pots marxar, ja.
I, sí, ja, no? Perquè, llavors, doncs, i no parlem de lo que ha donat
companyia. Quan una assegurança et promet un preu molt baix per assegurar casa teva o el teu cotxe, no m'ho pensaria si fos per aquest cotxe.
Brum, brum.
O per una casa de nines. Per casa teva o el teu cotxe, tria AXA. Tria en qui confiar. I gaudeix d'una assegurança de qualitat per menys del que t'imagines. Tria AXA. Visita'ns a un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a axa.es.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral, o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
I el que va donar, em seguiu, no? Perquè el que va donar Convergència, sí, home, el senyor Millet, gràcies a això es va fer un gran partit, eh? I vam arribar on vam arribar, eh? I escolta, si no fos per ell, Convergència ara n'existiria ara.
Sí, sí, sí.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
A Montse Interiors dediquem aquesta falca a tots els pares. Els que donen bons consells, els que es fan una mica els durs, els que gaudeixen amb els nets i els novells pels que aquest és el seu primer any. Per a tots, felicitats. I a la resta, recordeu que fem descomptes del 20% en producte propi per si voleu triar un regal. Felicitats, pares.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
El problema d'aquest país és l'enveja. La gent és envejosa. El bitllet s'ha remodelat quasi a dalt a baix, sí, 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 i ha donat molta feina a moltes paletes i amb el, sí, ferrovial i tot, sí, tot allò. No, i la boda que va fer de la nena. Sí,
que,
no,
que la teva assegurança de cotxe et regali un ventilador portàtil està bé. Però igual és millor que et regali un any de revisions i manteniment i pagar només pels quilòmetres que fas. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go,
amb Oriol Llop, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world or the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC1,
amb Toni Clapés. Què faries tu, si estiguessis al seu puesto? Que home va ser, escoltem, un gran programa del Pallarís, i, bueno, i ara sé, enveges, oi? I, bueno, i ja està, no?
Molt bé. Sí. Doncs, si li sembla, continuem.
Bueno, doncs pues molt bé. I què feu ara?
I tot seguit parlem de ciència, ho fem amb el periodista de La Vanguardia especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bueno, ja sabem, han estat un èxit les samarretes de Rosalía a la indumentària del Barça, i no sé si seran un èxit els uniformes dels astronautes de la NASA que trepitjaran la Lluna el 2025. Van ser presentats ahir a la NASA. Segons es va explicar a la presentació d'aquests nous prototips, d'aquests vestits espacials, seran més flexibles, més resistents respecte als que van utilitzar els tripulants del programa Apollo fa més de 50 anys.
I gairebé tan cars com els de Rosalía.
O més, jo diria que més. Què ens pots explicar d'aquests nous vestits? Que primer de tot deixa'm dir que els varen veure negres, un color així com surt, perquè és tot a l'inrevés dels que hem vist fins ara, que són blancs.
Sí.
Però m'he estat llegint el que seria el destacat de la NASA i tornaran a ser blancs.
Sí, seran blancs perquè a la Lluna no hi ha atmosfera, per tant la radiació solar quan et toca el sol doncs és intensa i et convé, com a les cases d'Andalusia, tenir un vestit blanc perquè reflecteixi, per protegir els astronautes perquè reflecteixi la radiació solar.
Per tant, primer engany que hem sofert els ciutadans és de que presenten un vestit d'astronauta
fosc,
negre, que a mi em va cridar molt l'atenció, amb parts grises, però que no serà així, perquè serà totalment blanc.
Sí, ja, sobre el vestit d'astronauta, pel que van dir, van posar aquesta capa negra per sobre per tapar-lo. Sí. No van explicar per què, però... mira, pel que va sortir publicat a la CBS, volien ocultar algunes... que no es veiés ben bé com és. Saps com els Fórmula 1 que de vegades amaguen els secrets?
Sí.
Doncs el mateix. Hi ha dues companyies que estan subcontractades per la NASA per fer vestits d'astronautes que competeixen entre elles. Una és aquesta que ho va presentar ahir, Axiom, l'altra és Collins, i m'imagino que el que volien era no revelar qüestions sensibles a la competència.
Però es veia força bé com era aquest vestit d'astronautes. És a dir, l'has de fer molt... O sigui,
hi havia algun detall que no devien voler ensenyar.
Bueno, no sé, jo el vaig veure, sí que em va cridar molt l'atenció, vaig pensar, mira, quina innovació de que siguin negres, però després, llegint els detalls, no seran negres, tal com explicaves, han de ser blancs. Bé, què diferencia aquest vestit dels que hem vist fins ara, per entendre'ns, dels astronautes de l'Apollo, de les missions Apollo?
Mira, el més important és que la missió Apollo, les missions Apollo... Hi ha dues coses. Una és que les missions Apollo, els vestits astronautes van dissenyar fa 60 anys. I, mira, això és com anar a la Lluna, és com anar a l'Everest, però en sèrio. Oi que fa 60 anys s'anava a l'Everest?
Sí.
Però ara s'hi va amb materials diferents, perquè ha progressat molt el tema dels materials i hi ha coses que es fan avui per oferir més seguretat i més confort als alpinistes, el mateix amb els astronautes. Aleshores, els dels anys 60 van funcionar bé, però ara doncs es poden fer millor. I després hi ha una altra diferència important, i és que els dels anys 60, l'objectiu del programa Apollo era anar a la Lluna, i prou, anar a fer quatre fotos i tornar. I si recordes les imatges com eren, quan veus com es bellugaven els astronautes per la Lluna, semblaven conills saltant. Ara l'objectiu del programa Artemis serà anar a la Lluna i quedar-s'hi durant uns períodes més llargs per treballar-hi, per agafar mostres, per fer-hi una colònia durant uns dies. I no n'hi haurà prou en poder saltar com conill, sinó que convindrà ser capaç de caminar amb més facilitat, ser capaç d'ajupir-se per recollir mostres del terra si fa falta. Ja ahir van fer una demostració de la versatilitat de moviments que permeten aquests nous vestits d'astronauta.
No sé si vols explicar algun detall més d'aquest vestit que, en principi, s'han de veure, o la NASA ha de triar-ne un d'aquests dos que es presenten al 2025.
No, del 2025 ja està triat, que és el que es va presentar ahir, Axiom Space.
Ara falta veure el de més enllà.
Però per les missions posteriors, la NASA anirà encarregant vestits d'astronautes segons la necessitat que en tingui a totes dues empreses. Uh-huh. Aleshores, a mi el que em va cridar l'atenció és, si heu vist la part del casc, és com un finestral enorme. Ja no és una petita obertura, sinó dona molta visibilitat.
Com a les pel·lícules, allò era com les pel·lícules que fan ara de les ciències-ficcions, és el mateix.
Sí, sí, ja fa temps que en fan de ciències-ficcions.
Sí, sí, per això et dic, però que surt com el de les pel·lícules, que vull vindre...
El Gravity, com el Gravity?
No ho sé.
El Gravity, que sortia...
Després també tindrà com que anirà a zones del pol sud de la Lluna amb cràters on no hi ha llum solar, també tindran llum, com els alpinistes que tenen un frontal, cosa que el programa Apollo no feia falta. Aniran amb unes càmeres incorporades, hi ha un seguit de gadgets i d'innovacions que tindran i que no tenien els
anteriors. I la motxilla que hi porten? Hi ha una motxilla a l'esquena.
Botano. Però si tenen que fer foc?
Sí, miri, és com un submarinista que porta des del... l'oxigen que li fa falta, fins al material, els instruments que fan falta per garantir que la temperatura sigui l'adequada, que l'intercanvi de gasos sigui adequat. Hi ha una cosa que no ha millorat, que no ha canviat respecte al programa Apollo. Continuaran anant amb bolquers. La gestió de residus orgànics del vestit d'astronauta
no ha millorat.
No de manera prou substancial com perquè no vagin amb bolquers.
No s'ha solucionat. Bueno, anem amb una visita que vas fer fa no massa a la fàbrica de vacunes Pfizer, senyor Virgili.
Que bé.
Ah, sí?
El Corbella, sí, senyora Cabezas.
A la farmacèutica. Novetats tenen?
Bueno, ara, exacte, perquè van fer una presentació de novetats, no? Era com el catàleg.
Mira, van fer una visita a la fàbrica de vacunes que proveix vacunes a tot el món.
A què fa olor la fàbrica de Pfizer?
No fa olor de res, és molt escèptic, molt net. Una cosa impressionant és que és enorme. Tenen dos molins eòlics de desenes de metres d'alçada només per proveir electricitat a la fàbrica. Aleshores, quan entres, hi ha una zona, diguem, de reunions on es van fer unes presentacions científiques.
Això és a Bèlgica, recordem-ho. Sí, la fàbrica està a Bèlgica.
A Bèlgica. A mitja hora no arriba de l'aeroport de Brussel·les. I vam poder entrar a la zona on es produeixen les vacunes. És una zona amb unes condicions d'higiene extremes, fins al punt que t'has de treure les teves sabates, et demanen quin peu fas per donar-te unes sabates especials.
Això a la bolera.
Després,
també,
a mida que entres,
si ruixi a llocs
de més...
La mateixa mesura d'higiene, el laboratori Pfizer i la bolera. La mateixa.
I et poses uns mitjons de plàstic.
Que et cau el peu a trossos després de portar quines sabates. Perdona.
No, després te les has de tornar a canviar a mida que vas a llocs amb mesures d'higiene encara més estrictes, et poses primer un vestit com de quiròfan, després una bata sobre completament esterilitzada, t'has de treure el maquillatge si portes, t'has de treure tot el que siguin joies, arracades, anells, perquè no puguin entrar germans. Si portes ulleres, les has d'esterilitzar a l'entrada.
I a tu com t'esterilitzen? Perquè, clar, t'esterilitzen la ullera, però tu igual portes germens al teu cabell o jo què sé.
Sí, el cabell, com a quiròfan.
Al Corbella li van fer la vasectomia i al Pfizer.
Sí, no, al cabell et poses la reixeta aquella del cabell.
Sí. A la cara
et poses la mascareta, els homes es posen mascareta per la barba, jo anava afaitat de la nit abans. I amb la poca pèl que m'havia sortit, ja em van fer posar mascareta.
Imagina't.
Eren unes condicions molt... I el que, clar, per què ho fan així? Diuen, és que el que produïm aquí és s'injecta al cos de les persones.
Clar.
Per tant, no ens podem permetre... hem de ser molt estrictes en això. Si un treballador un dia té un refredat, ho ha de dir. I aquell dia no entra a la fàbrica, fa treball fora de la fàbrica. Són les condicions molt, molt estrictes. I una cosa que em va cridar l'atenció és que un cop entres en aquesta zona d'alta seguretat, que era el primer viatge de periodistes internacionals que s'hi feia, per tant, no és un lloc que normalment hi entri gaire gent. Hi havia una paret amb un 20-30 fotos de nadons, amb unes fotos molt ben posades, semblava gairebé un anunci, i aquests nadons, molts d'ells, tenien doncs, com una caixa de vacunes, com si estiguessin jugant, i el cap de la planta, que li vaig preguntar, què fan aquestes fotos aquí, si aquí no hi entra ningú? I em diu, no, aquestes fotos són els nostres fills. Diu, miri, aquesta d'aquí és la meva filla de 4 anys i aquest d'aquí és el meu fill de 2. Són els fills dels treballadors de la planta. Diu, i a mi personalment, em va explicar, em va molt bé perquè m'agrada veure els meus fills quan vinc a treballar, però a més em recorda cada dia que el que fem aquí és important per les persones que ens importen. I això ho vaig trobar molt, molt revelador, perquè tenim la imatge de la indústria farmacèutica que vol fer els màxims beneficis i... Sí, hi ha una part d'això. A tota empresa hi ha qui ha de quadrar els comptes, hi ha qui pensa en com treure el màxim benefici, però hi ha moltes persones que ho fan amb una voluntat de servei i amb una consciència de la que és important el que fan, no? Això també ens passa als mitjans de comunicació, no? Que hi ha el departament de qui vol quadrar els comptes i després hi ha els periodistes que molt sovint creiem molt més en el que fem, no? En fi, acabo el parèntesi. Sí.
No, molt interessant. Com és Pfizer per dins, aquí també passa el mateix. Quan entres al Grupo 2, veus les...
Jo a la feina tenia una foto també de la Regina dos Santos.
Això és el tipus de fotografies que trobarem
un calendari
a les taules d'aquí de RAC1. No, anava a preguntar-te, van a bon allà i us van parlar de les properes vacunes. A veure, de quins productes us van parlar?
Mira, aquí segurament és la... No ho van dir explícitament, però la motivació principal de Pfizer per fer aquesta convidar periodistes era que aquest mateix any esperen que estigui autoritzada a Europa la vacuna del virus sincicial respiratori, que és el que causa les bronquiolitis. Si recordeu, aquesta tardor hem tingut una epidèmia, molts casos, i les UCIs pediàtriques aquí...
Va ser molt enollós.
Sí, les UCIs pediàtriques enollós. Aquí a Catalunya i a tota Espanya van estar en una situació complicada i va haver molts nadons que van passar per processos molt complicats, no? Aleshores, aquest virus... pot causar problemes amb dues... És un virus molt freqüent, respiratori, i amb nens molt petits i amb persones molt grans és quan causa problemes. Aleshores, Pfizer és una de les dues companyies que té ja gairebé a punt una vacuna i és l'única que la té pensada pels nens, perquè l'altra... Pfizer pensa en els nens i la gent gran, has fet estudis en els dos grups d'edat, l'altra companyia, que és GSK, només la té per gent gran, i la seva previsió és que estigui a punt per la propera temporada de la infecció aquí a Europa. O sigui, que estigui a punt al començament de la propera tardor.
Per tant, tindrem... o Pfizer està a punt de treure al mercat la vacuna per evitar la bronquiolitis.
Pfizer espera que l'Agència Europea del Medicament l'aprovi a l'estiu, aquí a Europa.
I per fer els assajos clínics s'ha fet amb nens, això? Com es fa?
No, mira, aquesta vacuna, com que els casos més greus es donen en menors de 6 mesos, tot i que hi ha casos greus fins als 5 anys, gairebé, però els més greus són en menors de 6 mesos i hi ha fins i tot nadons que moren per això, i passa a Europa. Aleshores, per protegir nadons tan petits... quan encara no se'ls pot vacunar, perquè el seu sistema immune encara no està a punt, quina és la manera de fer-ho? Es vacuna la mare el segon o tercer trimestre de la gestació, els anticossos que genera la mare a través de la placenta passen al nadó, i el nadó, quan neix, està protegit durant els primers mesos de vida. Això no s'ha inventat amb aquesta vacuna. Això ja es fa, per exemple, quan es vacuna la mare de la grip, es recomana la vacuna de la grip a dones embarassades, en part, també és per això. I aleshores d'aquesta manera estarien protegits els nadons durant els primers 6 mesos de vida segons els resultats dels assajos clínics.
Bueno, i ens portes una primícia sobre una altra vacuna que Pfizer tindrà l'any vinent.
Sí, estan treballant també. Això m'ho va explicar. Mira, va venir dels Estats Units la vicepresidenta de Pfizer, que és la màxima responsable científica de vacunes. Sí, sí. Chief Scientific Officer, la directora de vacunes.
D'Estats Units, va venir?
És mundial, però ella està...
Sí, mundial.
Però és directora de vacunes vostè, mundial de Pfizer no i va venir d'Estats Units per aquesta trobada perquè pogués fer les preguntes.
Silenci!
A casa té un plat a taula. Calle.
Vacuna de la grip. Ja en tenim de vacunes de la grip. Sí. Però Pfizer està treballant amb una vacuna de la grip d'RNA missatger, que és la tecnologia que han utilitzat per la vacuna de la Covid. Sí. Aquesta vacuna està en un assaig clínic de fase 3. Fase 3 és l'última fase abans de demanar l'autorització.
Que ja ho posen a gent. Ho posen a gent, ja.
Sí, s'està posant a gent en el marc d'assajos clínics. Esperen que sigui aprovada el 2024 i que es pugui començar a administrar aquí a Europa i als Estats Units a la tardor del 2024, l'any vinent. La pregunta que li vam fer, òbviament, és i què hi guanyem amb una vacuna així si ja en tenim una? I el raonament de Pfizer és que les que tenim estan bé, però no són perfectes. Tenen una eficàcia... que és la que és, no és del 100%. Hi ha anys que és més eficaç, hi ha anys que no ho és tant. Per què passa això? Perquè la composició de la vacuna actual